oients més fidels, o els que diríem més... que porten més anys amb nosaltres, recordaran que ara ja fa uns quants anys, després ho situarem, quan diguem els anys quedareu sorpresos, més o menys a aquesta hora de la tarda, al Versió RAC1, passaven coses com aquesta.
El dia que vinguis et passarem la gravació d'aquesta conversa i sembla que ja la festa amb l'ampolla de cava ja l'esteu fent, pel so que ja, o sigui, que rebem a través del satèl·lit.
Ja ho imagino, ja, perquè jo també ho sento així, eh? Jo també ho sento, la veu així,
eh? Doncs nosaltres...
Realment és una passada, perquè sembla que estiguem totalment borratxos. Nosaltres ho sentim així, també, eh? O sigui que també
ve la
que esteu fent per aquí.
Molt bé, doncs Anna, nosaltres amb aigua. Suposo que vosaltres amb aigua salada i dolça.
Eren les connexions que fèiem amb el vaixell de la regatista Anna Corbella mentre participava a una de les proves més dures i exigents del món, la Barcelona World Race. De fet, l'Anna es va acabar convertint en la primera dona navegant de l'Estat en fer la volta al món a vela i sense escales. I just aquesta setmana ens varen preguntar en quina aventura deu estar embolicada ara mateix i la resposta, a veure, ens va sorprendre. És un plaer saludar 11 anys després, que es diu aviat, 11 anys després, per això dic que quedaríeu sorpresos, sí, allò que el temps passa volant, tornar a saludar a la regatista, ara explicarem a què es dedica, Anna Corbella. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Jo he dit regatista perquè és, diguéssim, l'últim input que tenim. Regatista, sí. En la definició de la teva feina, ara regatista, quin lloc ocupa?
De la meva feina actual.
Bueno, sí. De regatista t'ocupa molt temps fer regates o no?
Ara mateix zero.
Zero.
No. Ara mateix zero, regatista. Ara sóc una mica navegant, però una mica.
Bueno, anem a explicar als oients. L'Anna Corbella, a dia d'avui a què et dediques?
A dia d'avui sóc bombera de l'Ajuntament de Barcelona.
Oh, que envidia, que maravilla.
Bueno, que maravilla, però vam quedar tots una mica sorpresos. Ara entrem. Es pot dir el parc o no? Quin parc?
Sí, estic al parc de la Zona Franca.
Al parc de la Zona Franca.
Ai, carai. Per tant, aprofito per enviar una cordial salutació a tot el meu torn, el torné de la Zona Franca, que, res, me'ls estimo molt.
Bueno, doncs un aplaudiment. Bueno, sí, el torné de la Zona Franca. Bueno, primer de tot, quin canvi radical, no?, de navegar, de donar la volta al món, tu i una altra persona, a fer de bombera.
Sí. O sigui, és que explicat així sembla una cosa molt radical, però
bueno,
realment...
I aquí hi ha un altre component, que tu vas cursar la carrera de veterinària.
Sí, això abans de tot. Això va ser el primer.
O sigui, tu ets veterinària, vas fer en dues ocasions la Barcelona World Race, vas donar la volta al món en dues ocasions, dos tripulants, que ara en parlarem, i ara fas de bombera. Clar, nosaltres, quan ens ho va explicar el Marc... Bueno, primer l'Àfrica Pallera, vas dir, hosti... Bombera, vaig quedar una mica... Vena, dic que no em quadra...
Bueno, tot és aigua, també, si t'hi fixes una mica... Tot,
sí, bueno, clar, però a veure, aquí ara és dolça, no
sí,
és salada.
Bueno, ara sí, esclar.
Com ha anat aquest pas de navegar...
Bueno, això de ser bombera és una cosa que portava temps, no? Tenia al cap, perquè és una feina que m'agrada, sempre m'ha agradat, però sí que és veritat que igual de molt joveneta, no? Ni se'm passava pel cap, tot i que... potser jo era una persona més aviat aventurera i per això m'he ficat amb altres coses, no? Com el de navegar i tot això. No em passava pel cap, perquè jo sempre veia els bombers com uns homes així superforts, no? I jo pensava que jo no era així, no? I de sobte, doncs, la vida va passant i vas descobrint que, bueno, que hi ha algunes dones en alguns cossos de bombers, que aquí a Barcelona també n'hi ha, que a la Generalitat també n'hi ha. I, bueno, vas coneixent gent i et diuen, escolta'm, per què no et prepares i ho proves? I, bueno, és una carrera molt llarga. O sigui, jo no... Des de que comences a preparar-te seriosament fins que entres, si és que ho aconsegueixes, perquè hi ha molta gent que es queda pel camí, doncs són molts anys de preparació. I llavors, bueno, al final et vas adonant que tot el que has fet durant la teva vida també t'ajuda, no? Jo, en el fons... No teníem foc en el barco, no?, a les voltes al món, però problemes hem tingut tots i més, i hem estat solucionant problemes amb situacions extremes, no? I a vegades crec que la feina de bomber una mica s'assimila això. Llavors comences a dir, ostres, és que igual a més serveixo per això. I, bueno, vaig fer les proves, evidentment vaig fer moltes convocatòries, no vaig entrar a la primera, vaig intentar entrar a la Generalitat també, em van suspendre diversos cops, però bueno, vaig seguir insistint, fins que al final, doncs, ho vaig aconseguir aquí a Barcelona.
Em deixa sorprès, ja, a banda del sorprès, o sigui, a banda del que fas ara, que em sorprèn és que sigui tan difícil ser bomber.
Sí,
perquè dona la sensació que, bueno, que és un ofici, és una professió on no hi ha tanta dificultat per entrar a fer de bomber. Per tant, tu estàs... O sigui, què és el procediment aquest? O sigui, tot això que has anat cursant, és complicat entrar al cos.
El problema és que hi ha molta demanda. Hi ha molta gent que vol ser bomber i hi ha poques places. I això fa que es torna una competició. I llavors, per exemple, en aquestes de Barcelona... Doncs es presentaven 2.000 i pico persones i hi havia 80 places. Llavors tu has de ser dels 80 primers, amb totes les proves que et fan, no? Que les físiques són una, però després hi ha proves d'ofici, de conducció de camions, hi ha proves teòriques, proves també de coneixements de legislació, hi ha una prova psicotècnica...
Parlant de proves, perquè aquí el Marc Serra, que ha desenvolupat la conversa, clar, m'ha apuntat coses que vull repreguntar-te. Per exemple, l'examen teòric preguntes i temes que incluïen en aquests exàmens, com per exemple la física, la hidràulica i fins i tot textos legals com la Constitució.
Sí, sí, clar. Hi ha una part de totes les oposicions... Sí,
la Constitució espanyola...
Bueno, ja, però...
Sí,
però, vull dir que...
Per fer de bomber.
Per apagar foc?
Sí, perquè com que ets funcionari i treballes per una institució...
Per
l'Estat. Bueno, sí, en certa manera t'has de conèixer tota la... Doncs totes les lleis, no?, i tot el marc on estàs ficat. I llavors, en el meu cas, va ser un examen molt difícil, aquesta part.
La part de la Constitució?
Sí, la part de lleis.
La part teòrica.
Bueno, i el Codi Civil, també, suposo.
El Codi Civil no.
Ah, no?
El Codi Civil no va entrar.
Ah, caram.
Per sort.
Però aleshores què et diuen? Pot entrar això, i tot això ho has d'estudiar.
Hi ha tot uns temes.
Física? Quin tipus de preguntes físiques?
Bueno, doncs les lleis de Newton, coses de...
I tu, però que per fer de bombera?
Sí, sí. Bueno, és que...
Hidràulica, què eres?
Hidràulica, doncs pressions d'aigua, després hi ha temes de gas, d'electricitat...
Això ja té més sentit, no? Clar, això té relació.
Sí, no, és tot...
Per tant, els bombers i bomberes i bombers, tant de Barcelona com de Catalunya, el nivell és molt alt.
Jo crec que sí.
Clar,
jo crec que
persones molt preparades.
És gent molt preparada i sobretot molt polivalent, perquè no és... Potser des de fora sembla que sigui només gent molt forta, no? Però és que no, és que hem hagut d'estudiar molt i passar altres tipus de proves que no només tu has de demostrar una força física. Jo, òbviament, puc tenir força, però evidentment, hi ha nois que em donen mil voltes amb força, no? Però, bueno, doncs jo la meva estratègia era fer-ho millor amb altres coses.
Bueno, tu competir, ja, això ja ho dominaves, per tant, de 2.000 que s'hi presenten, 80, doncs ja és això, ja estaves avasada a competir. Després de la competició del Barcelona World Race, a tu això, aquesta competició, vas dir, això ho encararem fins a arribar al final. Després hi ha les proves d'ofici. Què és això, les proves d'ofici?
Bueno, això és una cosa que es fa aquí a Barcelona, ara la Generalitat també ho fan. De fet, em sembla que els companys que estan opositant tenen aquest cap de setmana la prova d'ofici, o un dia d'aquests. Són proves que tu has de demostrar certes habilitats amb uns oficis que estan relacionats amb la feina, com pot ser, per exemple, l'ofici d'electricista, de construcció, no? Sí, sí. Saber pues, coses de construcció, de paleta i això... de mecànica, de vehicles, o de l'àmbit sanitari, no? d'infermeria, o coses relacionades.
Però ho tries o et diuen el...?
No, ho tries. Tu d'aquests quatre pots triar. Mm. Això era en el cas de Barcelona. A la Generalitat et pregunten sobre els quatre. Jo vaig triar el sanitari a Barcelona.
Bueno, clar,
vaig pensar, clar... Però després tampoc em va sortir gaire bé.
Ah, no?
No em va sortir gaire bé.
Home, vas dir, soc veterinària, doncs venia a la de medicina.
Sí, vaig pensar que la lògica seria aquesta, però després no em va sortir gaire bé. Però bueno, vaig aprovar que era important.
Que era el que es tractava. Bueno, però escolta, després preparació física. Clar, tu dius, està molt fort. Bueno, perdona, jo t'he vist i he pensat, em fots una cleca i surto per la 15 volant. Vaig a parar a Montjuïc, però bé, no he volgut dir res, perquè dius que hi ha gent molt més forta, no sé, al final. La pregunta però... és...
Ai, per disculpa, Toni.
No, anava a preguntar-te preparació física. Quanta, vull dir, abans d'entrar al cos de bombers, quanta estona dedicaves a la preparació física? I ara, quin és el dia a dia de preparació física? Si feu moltes hores de gimnàs o com va això?
Bueno, jo, a veure, a mi és que m'agrada molt ja fer esport. Llavors, jo de forma natural cada dia faig alguna cosa. El que passa és que és molt diferent quan et prepares per les oposicions, que tens unes proves molt, molt concretes, no? que t'has de preparar només per això. I ara, per exemple, jo el que busco és estar forta, estar àgil, poder pujar escales sense patir més del que hauria de patir, i intento això, no?
Escales d'aquestes, vull dir, d'escales del camió... No, home, del camió...
O dos pisos, dos pisos.
Com li dieu l'escala del camió? Metàl·lica, no?
L'autoscala, sí.
L'autoscala, doncs et dic aquesta, o escala de pisos?
O les... Totes.
Totes.
Sí, o les escales aquestes que s'apoyen...
Tot tipus d'escala.
Tot tipus d'escala.
Ens comenta la Gemma Monteros, ara que estem parlant de les proves físiques, que l'Andreu Simón, que és campió d'Espanya de trail, sempre ha volgut ser bomber i no li deixen optar per ser diabètic i està en una forma física excel·lent. És a dir, que els requisits realment són altíssims per entrar. Fins i tot una persona com l'Andreu, campió d'Espanya, no pot.
Hi ha unes proves mèdiques, al final, que hi ha una sèrie d'exclusions... Que clar, jo això sí que realment és difícil aquí opinar, no hauria d'opinar un metge, i sí que hi ha enfermetats o coses que et diuen, no, exclòs si tens això, i segurament la diabetes deu ser un tipus d'exclusió mèdica, no?
Portes un any?
Porto un any.
Algun operatiu que recordis ja amb dificultat? Normalment, que aneu? Tres unitats, no? Les que almenys veig que passeu per davant de casa, que en un lloc on pràcticament no passa ningú. Quan passeu, sempre us conto. Un, dos, tres. L'ambulància darrere i dos, normalment aneu dos. Com va això? Com es distribueix?
Depèn del tipus de sortida, no? I depèn del que sigui l'emergència, estan tipificades d'una forma. Però, per exemple, la sortida que es diu sortida completa, que és la que, quan hi ha, per exemple, un foc pis, bueno, un incendi en una vivenda, van dos camions, que són autobombes, porten aigua i porten tot l'equipament per apagar el foc. Després va l'autoscala, també, o sigui, el camió escala, i va l'ambulància. I després hi ha cotxes que van al cap de sector, algun comandament. I aquesta és la sortida, diguéssim, estàndard, que a més es diu Model Barcelona, que diguéssim que és com es funciona aquí, que funciona molt bé. Arribem moltíssima gent, de cop. Ha estat tot molt, molt organitzat. És com... Tothom sap el que ha de fer i... La veritat és que és molt maco veure-ho, no? Jo em considero una autèntica novata encara, i encara quan baixo del camió encara és una mica, ostres, jo que em tocava, no? Però... És un treball en equip brutal, tothom sap el que ha de fer, tothom s'ajuda i és...
Baixeu pel tubo?
Eh?
Baixeu pel tubo aquell o això ja ha passat a millor època?
No, baixem pel tubo. El que passa que el parc on estem ara no hi ha tubo.
Home, però... Que, però
el parc de Zona Franca no hi ha tubo.
No, és això. Jo em faria bomber per baixar pel tubo.
Només pel tubo, eh?
Home...
He estat al parc de Sant Andreu i el de Montjuïc, i aquest sí que en tenien, i realment és molt divertit perquè baixes molt ràpid.
Sí, esclar.
Anna,
sí.
I quan has anat a un incendi, tu què t'ha tocat fer? No sé si sempre feu el mateix, és a dir, perquè tu deies, tothom sap el que ha de fer. Sempre feu el mateix tipus de tasca o va variant?
No, tot va variant. Cada dia, tu, quan comences a treballar, et diuen, fem torns de 24 hores, llavors tu entres a les 8 del matí i et diuen, avui estàs en aquesta posició. I anem variant. O sigui, jo tant puc fer de bombera com puc fer de conductora de l'escala, com puc fer de bombera de l'escala. Llavors, cada posició té la seva feina, depenent de
conductora, disculpa, del
camió.
Del camió que porta l'escala.
Del que porta l'escala o del que porta la bomba...
Sí, portes camions, també.
Sí, sí, sí. De fet, és un requisit tenir el carnet de camió.
Correcte.
Sí, no, per això no és fàcil treure aquesta oposició, perquè has de començar traient el carnet de camió.
És una mica James Bond, vull dir, una superheroia. James Bond, vull dir que, bueno, ho toques tot, medicina, mecànica, que portes el camió, fer anar l'escala que la feu servir poc o molt?
Depèn No gaire, no gaire. Però sí que és a veure, és una cosa que s'ha de tenir, perquè quan...
No, no, clar, clar.
Quan has d'arribar a un lloc, a un balcó, o a una finestra, o a un arbre, ràpid, és una cosa superpràctica, no?
Mm-hmm. Alguna actuació que recordis en especial?
A veure, sí, he tingut coses, eh? La majoria, per sort, aquí a Barcelona arribem molt ràpid a tot arreu, i està molt, molt ben dimensionat tot el servei, i jo crec que arribes quasi sempre a temps, però sí que amb un incendi, una nit, que de sobte allò que em vaig adonar que allò anava en sèrio, no? Que dius, ostres, has fet moltes pràctiques, perquè quan acabes, entres, et fan fer una formació que és molt intensiva i fas moltes pràctiques i et posen moltes situacions, però de sobte un dia et trobes en una situació real, no? Amb fum de veritat, que dius, bueno, ara si em trec la màscara aquí, o sigui, duro dos alenades, no? I llavors, això sí que dius, ostres, ara les coses van en sèrio aquí, no? Has d'estar concentrat, has de fer les coses bé i bueno, fer tot el que t'han ensenyat, que al final per algú has anat a l'escola.
No, no, clar, no, has fet un aprenentatge. Sí, sí. Escolta, vius en un entorn masculí. A Barcelona, si no, fa un moment, en una conversa que teníem, quan ara estàvem parlant, abans d'entrar en antena, són 600 bombers?
Més o menys, crec que sí, uns 600.
Quantes dones són?
Crec que unes 20. Són 20, números...
De 600, 20 dones?
Sí. Ara, mira, aquesta última promoció m'ha entrat 12 noies, és bastant rècord. Jo crec que la situació està canviant, però també vull dir que no tenim cap tipus de... Jo almenys, cap tipus de problema. Zero. O sigui, a mi... M'és absolutament igual, estic amb un grup de gent encantadora, que són homes, sí, però si fossin dones, doncs també m'aniria bé, saps? Vull dir,
No hi ha problema.
No hi ha cap... En el meu cas, jo no tinc absolutament cap problema, estic encantada, i crec que totes les noies ho estem, i simplement jo crec que l'únic problema és la falta de referents, no? Que tenen moltes noies... en aquest país, doncs que hi ha feines que ja d'entrada de petita no te les planteges i ja no tires per aquell camí, no? I és una mica el que em va passar a mi. Jo crec que cada cop serem més noies aquí i anirem sent referents i a poc a poc anirà canviant.
Ara mateix el món de la vela, quin espai ocupa en la teva vida? L'has deixat totalment aparcat o de tant en tant tens aquell algú que t'agrada anar a vagar?
No, tinc... Mira, ara em dedico més al tema de formació. Amb tot aquest impàs, mentre es preparava les oposicions, vam, amb altra gent, vam crear un centre de formació i de preparació per gent que vol creuar l'Atlàntic en solitari, amb barquets de 6 metres i mig. És una cosa molt extrema, també. És una mica una altra bogeria, però que ho faig ara més... per hobby que per una altra cosa, però és un projecte que l'Ajuntament de Barcelona també ens dona suport.
Ve molta gent?
Déu-n'hi-do, cada cop més. Està creixent, és un esport...
Molta gent que vol fugir de casa.
Doncs igual sí, no sé, jo crec que sí que és veritat que la gent que fa això té un abans i un després.
Si arribes a l'altra banda, sí, clar. Sí, sí.
Perquè és un esforç molt gran, també, no? No només a nivell econòmic, de temps, de compromís que necessites amb el projecte, perquè aquesta gent se'n va uns mesos. Però, bueno, és una cosa molt maca i m'omple molt. M'omple molt perquè puc transmetre les coses que jo vaig aprendre. Segurament ells poden aprendre moltíssim més, no?, anant por ahí, però almenys aquí a Barcelona tenen un lloc que poden aprendre alguna coseta, no? I això està... A mi m'omple molt.
Bueno, situem-nos a principis del gener del 2011, que és quan van començar a establir comunicacions, connexions amb l'Anna Corbella a bord del GAIS Centres Auditius, el vaixell... preferit del senyor Marcelí, perquè, clar, pel nom és el seu vaixell. Com dèiem abans, estem parlant de la Barcelona World Race, una de les curses més dures i exigents que hi ha, i que consisteix en fer la volta al món a vela sense escales.
No van parar, no?
I en la seva primera participació, l'Anna la va completar en 102 dies, 19 hores, 17 minuts i 18 segons. i va participar en dues ocasions. La primera, el 2011, acompanyada de la britànica Dee Caffari, i vàreu quedar en sisena posició, i a la segona, que no en va tenir prou amb una, sinó que va repetir, l'any 2015, amb el regatista, el Gerard Martín, i vàreu acabar en tercera posició. Si ara, perquè la Barcelona World Race ha fet un impàs entre la pandèmia i tota una sèrie de qüestions que estan en un impàs, si t'ho proposessin, tornaries, repetiries a fer la Barcelona World Race?
Jo crec que no. mai dic res al 100%, però ja està. Ja dos cops, ja està. Tinc altres projectes. M'agrada molt la feina que estic fent ara i vull, tinc ganes d'aprendre i d'exprimir aquesta nova etapa de la vida, no?
L'has vist, el món ja l'has vist. Ja.
Bueno, el mar, vol dir.
El mar.
A veure, des del mar, però ja ho has vist dues vegades.
Bueno, anem a repassar alguns dels moments viscuts amb l'Anna Corbella, que varen viure plegats, seguint la seva primera participació a la Barcelona World Race. Aquest és un dels primers.
I no sé exactament com, però ens va sortir una esquerda en una part del barco que és una part estructural important, no? I allò s'ha d'arreglar, sobretot amb el temps que tenim ara, que és vent i mar de proa, no? Que és quan el barco bota molt. I bueno, doncs el primer ho vam arreglar així una mica ràpid i amb unes condicions que no eren les millors i la reparació no va aguantar. I llavors vam haver de tornar-ho a fer i fer-ho bé, fer-ho molt, vam fer una gran reparació, vam estar 48 hores pràcticament parades amb el barco flotant perquè quedés ben enganxat i bueno, de moment estem molt contentes perquè fa 4 o 5 dies que està aguantant molt bé i que sembla que no haurem de parar i que això aguanta ja fins a l'arribada, o sigui que estem molt animades i molt contentes i que bueno, al final el problema l'hem pogut solucionar.
Què li heu posat, Loctite?
Sí. Bueno, una espècie de Loctite superfort amb fibra de carbono, que és el que està fet del barco. En portem ja preparada per fer reparacions i amb una resina. I bueno, la veritat és que bueno, la guardada ha sigut bastant gros, perquè no és fàcil treballar aquí dins del barco, amb el barco movent-se i tot. I bueno, sí, hem posat un pegot allà, però aguanta.
Bueno, recordes què us va passar?
Sí, i tant.
Clar, ara entenc que la teva feina de bombera deu dir, bueno, clar, després... Però què, és que s'estava enfonsant el barco o què? Bueno, si no haguéssiu reparat, què hagués passat?
Bueno, de fet, el nostre equip de terra ens deia que... Això estàvem a l'alçada de Brasil, ja tornant, pujant l'Atlàntic i tornant cap a casa, i allò que ja dius, bueno, et sembla que estàs com a la cantonada, estàs a Brasil, però clar, com que ja portes tota la volta al món i de sobte, bueno, vam sentir un crac... I es va obrir tot el barco com si fos de costat a costat per la part de baix. Una esquerda brutal. A més, ens entrava aigua a través de... I clar, el primer que ens van dir és no, heu d'anar cap a terra, parar, això s'ha de reparar bé. I nosaltres teníem claríssim que si alguna cosa no fèiem era parar. I llavors ens vam dir, vale, parem, però parem al mig del mar. No ens anem a terra perquè volem fer això sense escales i... I llavors, bueno, vam gestionar això amb l'equip, bueno, a veure què tenim aquí i tal. Primer, abans d'enganxar la fibra nova, això no us ho vaig explicar, però és que ara m'ha vingut el flash, has de lijar molt, no?, tota la zona, i quan lijas la fibra de carbono, deixa anar com uns palets que et pica el cos, però és que és horrible. I llavors ens picàvem, me'n recordo, que ens havíem de tirar cubs d'aigua per sobre per calmar la picor que teníem per tot el cos, de tot el polsim que deixava anar la fibra de carbono. No? I, bueno, i al final, pues, això, vam fer ja una xapussa primer que no va aguantar, després ho vam fer millor, no? Típic que has de fer-ho bé d'entrada, no? Pues no ho vam fer malament i després bé, i bueno, va aguantar fins a l'arribada.
Què se n'ha fet del vaixell? Un pare, aquest...
Aquest escardat?
Gais, centres auditius, aquest escardat, on para ara mateix?
Doncs ara
de
mateix...
De qui era aquest vaixell, de Gais?
Era de la Dee Caffari i del patrocinador que ella tenia abans, que és Aviva. És una companyia d'assegurances anglesa, que la veritat no sé si existeix ja o què. Ja. I el vaixell el van vendre i li he perdut... Sí que el vaig veure després amb una volta amb un en solitari, que encara el vaig reconèixer per les formes, però ara ja... no tinc ni idea on parlen.
Les petites victòries les celebràveu, no sé si amb una ampolla de cava, però les celebràveu. Precisament entre el cava i la connexió de satèl·lit, en alguna ocasió vam arribar a pensar, com fa un moment comentàvem, que la festa s'havia allargat massa.
Ah, Ja ho imagino, ja, perquè jo també ho sento així, eh? Jo també ho sento la veu així.
Doncs vosaltres...
Realment és una passada, perquè sembla que estiguem totalment borratxes. Nosaltres ho sentim així, també, eh? O sigui que també veurà què esteu fent per aquí.
Molt bé, doncs Anna, nosaltres amb aigua.
Bueno, qui va acabar una mica tort un dia va ser l'equip del programa.
Realment, celebrava o no celebrava? Minivictòries la celebrava o no?
Sí, minivictòries sí, portava...
Portava alguna mica de cava?
Però una, sí, com es diu? Un Benjamí.
Un Benjamí. Sí. Que queda molt de senyor gran, eh?
Exacte.
Posi'm un Benjamí. Sí. Sí.
Us portàvem per cada cap.
Molt bé.
Com que creuàvem tres caps així, sí, importants.
I d'aquí venia la nostra d'això, a veure si s'han passat una mica.
No,
els
no, què va.
Un dia ens vas convidar, l'equip del programa, a fer un tomb per aquesta barca que tenies.
Pel port de Barcelona, però fora.
Jo no havia vist mai tanta gent marejada, jo per sort no vaig pujar, no havia vist mai tanta gent marejada a la meva vida com aquell dia, eh? Perquè el senyor Buig es va quedar blanc com floquet de neu,
ai,
no sé
pobra.
Si us recordeu, i bueno, allò que diuen, no, mira l'infinit, per no marejar-te, mira l'infinit, mires l'infinit i acabes arrujant encara més, però bueno, és igual. A veure, quin és? Tu encara vas una mica de tort ara que estàs aquí, perquè quan baixes de la barca o del vaixell...
Allò que es mou.
Mou tot, tu... Quan camines, no camines bé, perquè encara portes el moviment de
la
mà.
Sí, i tant, sí, sí.
Pot ser, eh? Pot ser.
Pot ser, és igual, blanc o negre. No, però tu, això de marejar-te, què
saps? Jo marejo també, eh? Sí, jo marejo. Sí. Aquell dia no em vaig marejar.
Però estan tants dies en el vaixell, a veure, que deixen buscar la dada...
100 i pico, sí.
106.
No, et pots arribar a marejar al vaixell i et pots desmarejar?
Sí. Sí, perquè a mi em va passar.
O sigui, et mareges i et desmareges.
Et mareges,
a dins el vaixell sense baixar.
Et desmareges, sí, perquè a vegades es mou el mar i algun moment para després, no? No sempre tens molt mala mar. Llavors, bueno, pues sí, vomites, tal, poses a dormir una estona, prens una biodramina i al final te n'acabes sortint. Mm. Bueno, jo almenys m'acabo sortint. Mm. Igual hi ha algú que no s'ha sortit i no ho pot explicar, no?
Però sort que en aquelles connexions en teniu a mi per fer les preguntes
ara,
que eren les que
de rigor, les preguntes.
No, però escolta'm, i de nit, com ho feu? Com es veu de nit, si ve un iceberg o no?
De nit ens posem el radar i el radar els detecta. Ah. Però també han de ser grossos, els petits no els detecta. I, bueno... La nit és... Mira, el bo que té d'activar és que la nit és bastant curta. I amb 7 horetes ens hem posat la nit, però qual, doncs mira, el risc es minimitza. I després pots tenir els dits creuats.
I a l'iceberg, ja sabeu que...
Sí, no, vostè sí, la història de l'iceberg. Qui era més de festa, la Diu o el Gerard?
El Gerard.
El Gerard era més de festa?
Sí.
Estava més pel...
O sigui, a veure, la Dira era una noia anglesa, no? Molt professional, molt preparada. A mi em va anar perfecte anar amb ella, perquè jo era molt novata i llavors em va donar moltíssima seguretat. Però sí que és veritat que el moment de... O sigui, la convivència amb el Gerard, que és un noi que el conec de fa molt de temps, que és d'aquí, de l'Escala, i bueno, que, diguéssim, de la nostra cultura era tot molt més fàcil, no? Ens enteníem molt bé, podíem riure, era diferent. El tema de la convivència va ser molt fàcil amb el Gerard.
Ja, m'estàs dient que amb la Di no tant.
Bueno, era més... No vam tenir cap problema, eh? Simplement...
Bueno, jo l'hauria tingut, més... perquè, tancats allà, amb totes aquestes
vicissituds... Imagina't en aquell espai tan petit, clar, eh?
I problemes.
I amb nervis.
Ah. Era més seriosa, però
aixuta,
al final...
Aixuta. Aquesta gent són aixuts.
Sí, exacte. Igual aixuta. És aquesta la paraula. Era aixuta.
Aixuta.
I... Però és que passa que, com que ella manava, no? Ella estava més... Pues jo feia el que ella em deia. Ja, ja està.
I a creure.
El senyor Virgili, que per cert, com a corcó del programa, et feia sempre la mateixa pregunta a cada connexió. Era un plom, jo li hagués penjat el telèfon.
La pregunta de cada connexió.
Exacte. De quin color és el mar on esteu ara?
Bueno, pues avui diu la resposta que el senyor Montalís quedarà al·lucinat. Perquè és groc.
Groc!
Groc, sí, perquè estem al mar de Sargassos i està ple d'algues de color groc que estan flotant, però ple. I bueno, tenim algues per tot arreu perquè fins i tot les onades salten del barco i són grogues, són com unes flors grogues molt grosses i es veu el mar, hi ha moments que es veu el mar com groc.
Fixa't.
Recordes de quants colors vas arribar a veure al mar?
Bueno, jo que sí que recordo... No, no me recordo els colors, però la pregunta...
La pregunta sí, eh?
Que pensava, hòstia, tu, ara que li dic... No, sempre... no variava gaire, clar. Era entre gris, blau ja, i vert, no?
Era una mica el mateix.
Era una mica el mateix.
Home, que a vegades es diu el mar de...
Sí, però saps, té colors.
Del Carib és un sí. color. El mar de la Mediterrània és un altre. Oh, saps, això que, sí, no, jo el veies pràcticament igual.
Sí, sí.
Escolta, com que anem malament de temps, Àlex, deixa'm recuperar un fragment que d'això ens anem a recordar molt de tu, bueno, recordem moltes coses, però de això també. Quan ja havies tornat de la primera World Race, a l'abril del 2011, vas venir aquí a l'estudi, allò, fem un pat a la xerrada, com havia anat, i vàrem recordar una visió que et va deixar impactada. Què és
en aquesta? Una connexió, no recordo ara, perquè n'hem fet tantes, que vas dir que estaves sorpresa de la de merda que hi havia.
Al mig de l'Atlàntic era...
On era allò?
Aquí, entre Amèrica i Àfrica, sí. Al mig de l'Atlàntic.
Però era merda tipus què?
Tipus plàstics,
ampolles
i material de pesca, de barcos de pesca, com si hagués caigut, trossos de xarxa, caixes de plàstic...
Però n'hi havia molta o no?
Vam estar unes 24 hores veient passar porqueria. Va ser al·lucinant. Jo realment estic sorpresa d'això, no? Va ser...
Sorpresa de què? De lo brut que està al mar?
De lo brut i que estigués allà al mig, que és un lloc que allà és... Hòstia, no estem normalment a prop de terra, o per exemple, entres al Mediterrani i, bueno, cada hora veus un plàstic, pràcticament, no? Al mig de l'Atlàntic, llocs com més allunyat de terra, més net està. Però que allà al mig hi hagués aquella marea de plàstic, jo no sé si allà hi ha alguna corrent o alguna cosa que ve de... Ves a saber on, sí. I porta tots aquells plàstics cap allà al mig.
O que hagués abocat algun d'aquestes
Tu recordo en aquesta conversa que ens passa, o no sé si en la connexió, que vas dir que era una illa brutal de plàstic.
Sí, és que recordo que després, mirant informació sobre això, vaig veure això de les illes de plàstics, sí. I que per allà n'hi havia alguna, que segurament el que havien fet era creuar un tros d'aquesta illa de plàstic, no? Però això, sobretot la localització, el que era... Dius, mires el mapa i dius, què fan aquests plàstics aquí al mig, no? De sobte,
és clar, és que d'aquella conversa, estem parlant del 2011, potser 2011 o 2012, clar, estem al 2022 i estem parlant ara ja del gran problema que tenim, que és el plàstic. O sigui, ja en el 2011-12 ja teníem aquesta gran illa de plàstic al mar, no? I ara sí. El plàstic ja el tenim per tot
arreu.
Bueno,
més diuen que el que veus igual és el menys important, no? Que el problema són els microplàstics aquests, sí, sí. Que estan tots molt petitons, són petitons i que són els que mengen els peixos i que al final ens acabem menjant nosaltres.
Bueno, amb mi que se m'ha menjat és el temps, perquè ho he de deixar aquí. Anna Corbella, un plaer veure't.
Igualment, moltes gràcies.
Estàs com sempre, vull dir que pots tornar a navegar el dia que vulguis.
Vosaltres també, esteu tots
bueno,
igual.
Sí. Igual.
Estem igual, sí. Estem igual per anar al Museu de Cera. Repeteixo, bueno. moltes gràcies.
Gràcies,
un
gràcies plaer. A vosaltres.
Nosaltres ens acomiadem demà dissabte, Eurovisió, tota la comèdia, dilluns ens retrobem. Adéu-siau.